M'imagino que vostès ho han entès millor que jo, això, no? Perquè déu-n'hi-do, no?
No sé què dir-te, no? Vull dir, al final són temes molt específics, no? És impressionant el que aconsegueixen fer, però és clar, cada disciplina és molt específica.
Vostè és investigador i coordinador del Grau en Intel·ligència Artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el professor Ernest Balbeny, una mica ocupat, m'imagino, no?
Bueno, sí, però lo habitual, no? No ens podem queixar, és la nostra feina.
Ara fa uns dies, fixin-se del que vaig a parlar, teníem aquí a l'estudi dos actors que estan ara mateix encara a la Sala Beckett de Barcelona amb una obra que es diu L'Altre, una obra magnífica, i els dic ara que val molt la pena veure-la perquè, malgrat és una comèdia i rius molt, sí que t'enfronta a un dilema ètic important, no? Què passa amb una persona que viu sola en una ciutat quan de sobte se li dona la possibilitat de tenir un amic construït a partir de la intel·ligència artificial que supleix pràcticament la persona, no? És una obra molt recomanable, l'hem comentat ja en alguna ocasió aquí al programa, val molt la pena, i que ens porta aquest debat ètic que segurament porta implícita el tema de la intel·ligència artificial. Joan Casarroma, com dèiem ara fa un moment, és investigador del grup SmartLearn de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en ètica a la intel·ligència artificial. Segurament és una especialitat que, segons va passar el temps, cada vegada fa més volada, no?
Si cada vegada és més rellevant, cada cop hi ha més àrees de la vida on s'aplica d'alguna manera o altra la intel·ligència artificial i on, per tant, els efectes d'aquesta aplicació afecten d'una manera o altra la vida de les persones, no? Llavors, és cada cop més pertinent que ens fem aquesta pregunta sobre quins són els efectes ètics de tot això.
De fet, m'explicava fa poc en una conversa el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya en aquest programa, el senyor Antoni Cañete, deia que equips d'enginyeries situaven com a màxim responsable a experts en ètica, justament per limitar, no?, fins a on es poden endur les investigacions, no?
Sí, és un tema, no?, que aquesta relació entre l'enginyeria i les humanitats o les ciències socials, doncs, és cada vegada, no?, més necessària per abordar tots aquests temes, no? I, de fet, no?, s'està incorporant, no?, nosaltres en el grau que tenim a la Universitat Autònoma, uh-huh, aquests temes estan incorporats des del principi en el disseny del pla d'estudis, perquè, no?, és una necessitat evident per poder desenvolupar, doncs, tots aquests sistemes.
Intel·ligència i artificial juntes és una cosa que espanta molta gent, no? O sigui, quan sentim a parlar de l'intel·ligència artificial, què és la intel·ligència artificial? Fins a on ens pot portar, professor Balbeny?
Bé, la intel·ligència artificial és tot el que tingui a veure amb intentar automatitzar tot allò que nosaltres podem considerar part de les nostres capacitats de raonament, d'aprenentatge, no?, tot el que nosaltres podem considerar com a capacitats intel·ligents del ser humà, d'allò que ens distingeix, no?, potser de la resta de sers vius. No?
Uh-huh. Com decideix dedicar-se a vostè a això? És a dir, per què cal tenir tan present el tema de l'ètica quan parlem de tot aquest tipus de qüestions?
Suposo perquè, d'una manera o altra, si fa uns anys, suposo que segurament el professor Balbeny em sabrà corregir o concretar si dic alguna bestiesa, no? Però fa uns anys els reptes de la informàtica i de la intel·ligència artificial concretament eren més que res reptes tecnològics, en el sentit de que s'havia d'explorar la potència de la computació, la potència de les dades i fins on es podia arribar. En el moment en què això es comença a aplicar massivament i es comença a automatitzar i integrar en totes les capes de la societat, això afecta la forma com la gent es relaciona entre elles, la forma com la gent interacciona amb el seu entorn, i llavors la pregunta sobre la intel·ligència artificial ja es desplaça d'una pregunta purament tecnològica, a si es pot fer o no es pot fer certa cosa, sinó a quines repercussions té en la nostra experiència de vida que es pugui fer això, o que es decideixi fer això. I aquí de cop és quan ja no... O sigui, vinc d'un perfil inicialment tecnològic, d'una enginyeria tècnica en informàtica, llavors em moc cap a un perfil de filosofia de la ciència i aquesta, suposo que és arran d'aquesta barreja, quan reconeixes que els problemes tecnològics tenen la seva vessant humanista, per dir-ne d'alguna manera, la seva vessant que afecta les persones que ho utilitzen, i és d'aquí d'on surt la pregunta de com lligar aquests dos mons que necessiten ser lligats, no?, i que necessiten interpel·lar-se l'un a l'altre per entendre no només si es pot fer una cosa tecnològicament, sinó si ens interessa fer-la i per què ens interessa fer-la i en benefici d'aquí.
La filosofia de la ciència, és que ja com a concepte és interessantíssim, no?
Sí, sí, sí.
Ens ho arriben a explicar quan teníem 15 anys, no? Ens haguessin tornat bojos si ens ho feien estudiar. Professor Balbeny, parlem de la intel·ligència artificial com si fos quelcom molt llunyà a les nostres vides, i en realitat no és veritat, no?
No, està en el nostre dia a dia gairebé tot el que fem.
Això li anava a dir. Què és el que gestiona a dia d'avui la intel·ligència artificial del nostre dia a dia?
Bueno, des de, no, l'exemple més clàssic potser és la Siri, no? Però bueno, quan ens interrelacionem doncs amb un bot, no, per resoldre dubtes, tenim intel·ligència artificial. Quan, no, des del WhatsApp ens prediu, no, una mica què és el que escriurem, no, en WhatsApp, o quan escrivim un correu electrònic, tot això aquí hi ha darrere sistemes d'intel·ligència artificial. En la diagnosi mèdica, no, abans parlàvem amb la doctora, uh-huh, pues també, no, sistemes d'ajuda, doncs, a analitzar les imatges o, no, de les ressonàncies o de qualsevol altra prova mèdica, doncs, no, també s'està aplicant. No, tot el que són sistemes d'ajuda, per exemple, a la conducció, que porten integrats els cotxes, no? Hi ha, no pensant només en el cotxe autònom, no, sinó tot el que porta el cotxe avui en dia nostre, no, quan ens ajuda, doncs, a aparcar, no, o els cotxes que aparquen sols, pues, no, aquí tot això el sistema està prenent les decisions que prendríem nosaltres, no? És a dir, està integrat moltes coses que potser no ens n'adonem, però estan aquí, no?
De fet, jo crec que ja estan aquí coses que encara no tenim. És a dir, però que a poc que un apliqui una mica de lògica, és a dir, si un cotxe aparca sol i tenim satèl·lics capaços de saber en tot moment on estem i tenir-nos completament geolocalitzats, és només qüestió de temps que pugem al cotxe, programem on va. De fet, un es puja un Tesla i és pura tecnologia tot, no? És qüestió de temps que seiem a llegir el diari mentre el cotxe ens porta allà on sigui, no? Podria ser, com a mínim.
Podria ser, sí. No? Bueno, hi ha molt d'esforç, no, dedicat a tot el tema de la conducció autònoma, i bueno, no, ja s'han fet proves en, no, en entorns controlats, i bueno, existeixen ja prototipus. No? D'aquí a que això sigui lo habitual, bueno, potser passaran alguns anys, arribarà, sí. No? Tot ho podem veure, no, com una ajuda a facilitar-nos, no, la vida diària, no?
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció avui quan llegim una mica sobre el tema, que és la presència d'homes i dones en el que són les investigacions en intel·ligència artificial. Hi ha un desfasi realment brutal, no? Hi ha molt més home que dona. I jo el que llegia, vostès em poden corregir, que aquí els experts són vostès, és que això està provocant un cert biaix de gènere. És a dir, i ho trobem, per exemple, els assistents, no? Que tot és Siri o tot és Alexa, sempre són dones les que d'alguna manera venen a ajudar-nos. Això és veritat, uh-huh, o no?
Bueno, sí, segurament si és així, potser el Joan pot complementar-ho més. Jo em penso que d'alguna manera, no, tradicionalment la informàtica i la tecnologia ha estat un món majoritàriament masculí. Uh-huh. També és cert, i he de dir, que la nostra experiència universitària és que els nous graus que tracten una miqueta aquests temes més d'anàlisi de dades, d'intel·ligència artificial, la presència de dones és més alta que en els graus tradicionals d'informàtica, no? O sigui, per potser totes aquestes implicacions més socials, ètiques que pugui tenir, o pel que sigui, no? La presència femenina és més elevada en aquests graus més especialitzats en aquestes coses que en el que és la tradicional informàtica, no? Per tant, entenc que també hi ha una preocupació en aquest sentit. I sí que és cert que tots aquests biaixos, no, és algú, doncs, que ens ha de preocupar, i hem de treballar perquè no apareguin, no?
Sí. Què en pensa, Joan?
Sí, o sigui, realment és un problema que ja està identificat, diguem, de fa un temps, el fet, o sigui, per una banda, el tema que comenta el professor dels biaixos, que existeixen biaixos de gènere en una tecnologia que inicialment es pensava que era objectiva, perquè funcionava amb dades, no? I en principi les dades no menteixen i l'objectivitat tampoc, i a partir de cert punt es va veure que això no és així, i que realment les dades parteixen d'una visió del món i modelen el món d'una manera, i tens en compte unes dades i no en tens en compte unes altres. Llavors ja estàs fent unes decisions a l'hora que fas aquest model sobre el que actua la intel·ligència artificial. Llavors això es va veure que, bueno, que hi havia, doncs, discriminacions per tema de gènere, per tema de raça, per exemple, en eines d'intel·ligència artificial que s'utilitzaven per donar suport al procés de reclutament. No, ara no sé si era d'Amazon o d'alguna empresa d'aquestes bastant grosses que, uh-huh, utilitzava un sistema d'aquests, o a l'hora de donar suport a decisions judicials als Estats Units, on es va veure que perquè les dades que es tenien eren clarament racialitzades, la intel·ligència artificial inferia correlacions que tendien a seguir aquesta, a perpetuar aquesta racialització, per dir-ne d'alguna manera. O sigui, no és només a nivell de que les decisions que es prenen poden mostrar aquest biaix, sinó que això, la manera com es concep el món, la manera com es modela el món i com s'entén el món, si parteix d'una perspectiva que només és d'un sol sector de la societat, per exemple, prominentment el sector masculí, hi ha tota una part de visió del món, per entendre'ns, tota una part de manera de veure el món que no apareix representada o no apareix suficientment representada aquí.
M'està preocupant. A veure si acabarem fent tertúlies entre diferents màquines mogudes per la intel·ligència artificial, unes de dretes i les altres d'esquerres, unes independentistes i les altres que no ho siguin, unes masclistes i les altres que no. Podria arribar a passar una cosa d'aquestes?
Suposo que es podria arribar a modelar una intel·ligència artificial capaç de mantenir una conversa mitjanament resolutiva, per entendre'ns, amb uns cànons concrets, i es podria arribar a reproduir. I de fet havia passat, hi havia algun bot de Microsoft, em sembla, no me'n recordo ara el nom, que es havia de poder entrenar així arran dels usuaris i tal, que em sembla que va durar no sé si 24 hores o no va arribar això, i el van haver de treure perquè es havia convertit en un bot super racista, super d'extrema dreta, diguem, i que reproduïa
que havia après, sí.
Sí.
Que havia vist, no? Sí,
sí. Sí. Hi ha l'expressió en enginyeria de garbage in, garbage out, no? Si entra brossa, diguem, en surt brossa, llavors el bot es menjava tot el que li rebava i escopia el mateix.
Però sí, aprèn a partir d'una informació que si no es controla pot ser altament perillosa, en definitiva, no?
Sí, sí, sí. No? Els sistemes actuals aprenen a partir de dades. Per tant, no? És com deia el Joan, diguéssim, el que hi poses dintre és al final el que en trauràs. No? És a dir, si tu entrenes un sistema moderat de llenguatge, no? El que deies de dretes a esquerres, doncs amb missatges que tots són d'una determinada ideologia, el que aprendrà el sistema a predir és que davant d'una determinada, no?, acció o notícia, pues, reacciona d'una determinada manera, que és a partir de les dades que ha vist en el passat. Per tant, aquest sí que és un tema que ens ha, no?, de preocupar i de vigilar amb quines dades entrenem els sistemes.
És molt interessant el tema de les dades. Em sembla que és la setmana vinent que està en aquest programa Meritxell Borràs, que és la màxima responsable de l'Agència Catalana de Dades del Govern de Catalunya, perquè el que ens estem adonant és que les nostres dades cada vegada tenen més valor i són més perilloses en aquest sentit. D'entrada, perquè això mateix, si aquests bots d'alguna manera el que analitzen és el nostre comportament, la nostra manera d'identificar-nos quan estem apareixent a les xarxes, quan ens maneguem a les xarxes socials o a qualsevol tipus de pàgina. Ara arriba tota la moguda del metavers, anem a veure fins on ens porta tot això. En realitat, podem trobar que la intel·ligència artificial acabi d'alguna manera condicionant, si no ho fa ja, en bona part, moltes de les nostres actuacions a diari, no? Pot acabar influint-nos, no?
Podria ser, no sé, vull dir, el tema de la privacitat de les dades és un tema, no?, que ens ha de preocupar, no? I, bueno, no ho sé, no? Entenc, o m'imagino que potser estem una miqueta més, no?, manegant aquestes dades, pues, procurem ser curosos, no?, amb les dades que compartim i amb les dades no?, d'alguna manera és això, les nostres dades poden ser utilitzades amb moltes finalitats sense que nosaltres ho sapiguem.
Anem a fer una cosa, ho dic perquè m'acabo d'adonar que estic fent una visió molt catastrofista de la intel·ligència artificial, quan en realitat la intel·ligència artificial té, com tot, no?, dues maneres de ser utilitzada, i en la major part, segurament, de les ocasions, el que fa és millorar la nostra qualitat de vida. Però em permetrà que li pregunti abans al senyor Casarroma què opina sobre això que dèiem. Clar, les nostres dades en mans d'aquests bots dels que estàvem parlant, això veritablement mereix ser controlat, no?
Evidentment sí, principalment no tant pel perill de que els bots o de que una intel·ligència artificial accedeixi a aquestes dades, sinó de la pregunta de qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial o quin interès hi ha darrere de posseir aquestes dades. O sigui, la pregunta d'ètica en intel·ligència artificial se sol emmarcar des d'una perspectiva molt concreta, que és des d'una visió més de proteccionista, per entendre'ns, en el sentit de la intel·ligència artificial és imparable i hem de protegir les nostres dades i la nostra privacitat, que és veritat, això és així, això és veritat, perquè la intel·ligència artificial o la tecnologia, en general, si obrim, és poder, és control.
Clar.
I llavors hi ha d'haver aquesta visió per assegurar que no hi hagin conseqüències indesitjades o inesperades. Però llavors hi ha tota una pregunta, tota l'altra cara de la moneda, per entendre'ns, que és una part de pregunta que no s'està fent potser tan explícitament com s'hauria de fer, i és on jo dedico gran part de la meva recerca, que és la pregunta de... Tenim una tecnologia sense precedents a nivell de camp d'efecte, que és global, a nivell d'accés a dades, a nivell d'ubiqüitat, a nivell de rapidesa, que no hi ha set mai. Aquesta tecnologia ens pot ajudar en temes, diguem, èticament desitjables, en el sentit, podem utilitzar aquesta tecnologia per, ara no se m'acudeix la paraula en català, però per donar empowerment, no sé ben bé com sóc, per empoderar, suposo que seria empoderar directament, per empoderar aquests usuaris. O sigui, pot aquesta tecnologia ajudar-nos a superar biaixos històrics que estiguem arrossegant pel que sigui, o tendències que senzillament no siguin èticament desitjables, i podem utilitzar tot això per canviar aquests patrons, tenint en compte que la tecnologia determina com interactuem amb el món, com interactuem entre nosaltres. Aquesta és, diguem, aquesta altra cara de la moneda, que penso que si es planteja des de les preguntes correctes, té un potencial enorme. Per no només plantejar l'ètica des de em protegeixo d'una cosa que és pervasiva i és imparable i és massa gran per mi, d'una mena de golem, sinó també la pregunta de com podem recollir tot aquest potencial que potser podem aprofitar si fem la pregunta que toca.
O sigui, la pregunta que vostè plantejava, la resposta, doncs, és sí. Podem fer-ho, o podem arribar a fer-ho.
Jo penso que sí, si sabem preguntar, si sabem preguntar-ho des del punt que toca, diguem. O sigui, si sabem donar l'espai, per entendre'ns, perquè la tecnologia es complementi amb aquest empoderament humà, diguem, que hi ha darrere, per entendre'ns. No sé si...
Sí, jo crec que sí que l'entenc, no? El que passa que la conversa és molt més llarga. Aquí, en una conversa de ràdio seria impossible arribar a les conclusions, no? Però en realitat sí que podem plantejar una mica les bases i que després cadascú, doncs, també pugui buscar més informació i assabentar-se una mica més al respecte. Si de sobte apaguéssim el botó de la intel·ligència artificial, jo crec que aleshores ens adonaríem de veritat el que estem parlant. És a dir, perquè efectivament crida molt l'atenció, no? Aquell titular fàcil, i vostès saben com som els mitjans de comunicació, que de sobte sabem que una màquina ha guanyat, això sortia l'altre dia a tot arreu, no? Em sembla que els campions mundials de mots encreuats, crec recordar que era, no? I t'agafa com aquella cosa, com aquell calfred de dir, ostres, Alexa sabe demasiado, d'alguna manera. Però en realitat, si apaguéssim el botó, professor Balbeny, de la intel·ligència artificial, i diguéssim, molt bé, a partir d'avui, durant una setmana, tot el que gestiona la intel·ligència artificial no funcionarà. Segurament ens emportaríem les mans al cap, no?
Bueno, sí, ja estem, com hem dit abans, no? Estem molt acostumats amb moltes aplicacions en el nostre dia a dia, no? No? Des del nostre... És com si ens deixessin sense mòbil, no?
Clar.
Vull dir, ens canviaria vida, no? Coses que potser fa 10 o 15 anys no ens imaginaríem que les trobaríem a faltar, no? O, pues, bueno, no? Ens han canviat. I evidentment, pues, seria una miqueta el mateix, no? No ens podem imaginar ara la nostra vida sense mòbil. Pues, bueno, la intel·ligència artificial potser no està tan visible, però està, no? En totes les nostres aplicacions del mòbil està allà. No.
En realitat, la intel·ligència artificial, una mica en la línia del que comentava abans el senyor Casarroma, hauria de ser més objectiva que la intel·ligència humana, no?
Pot ser-ho, o podria ser-ho, potser, no? El que passa és que tornem al tema d'abans, no? És a dir, al final, la intel·ligència artificial està entrenada per humans a partir de dades que hem generat els humans, no? Per tant, no deixa de reflectir el que som els humans, no? No deixa de ser com un mirall d'allò que som, no? Quan ens assustem, no? Que un vot es converteix en un vot racista, pues, no? Possiblement és un mirall del que està passant a les xarxes socials, no? Ens pot no agradar, però bueno, ens posa davant de la realitat. Entenc que també hem de donar-li la volta a la pregunta, no? Com deia el Joan, no? De trobar-li aquest punt, no? I que el té, i molt poderós, de no? El que es diu la intel·ligència artificial pel bé, no? For good, no? Per tant, no? Trobar-li aquesta utilitat social positiva.
Una de les coses que tenim tots és que assimilem els canvis de manera molt ràpida, no? O sigui, vam passar en 4 dies de mirar amb una cara allò... una mica així, la primera i segona persona es van creuar pel carrer parlant amb un mòbil, i tres anys després estàvem tots enganjats ja, no amb el mòbil, amb l'smartphone, a la que va sortir, no? I entenem com una cosa absolutament ja nostra, una cosa que en un període de temps històricament molt curt, doncs no hi era, no? Si ens arriben a dir fa uns anys que hi haurien això, jo parlava dels Tesla fa una estona, doncs un Tesla, no? Que et poses, l'altre dia jo vaig pujar per primera vegada, no sé si vostès han pujat
jo
alguna vegada.
No hi he pujat, no he tingut no? La sort o no sé com dir-ho, però no hi he pujat.
L'experiència.
L'experiència,
perquè jo em vaig quedar impressionat, perquè clar, és un cotxe que trepitges l'accelerador i passa de 0 a 400 cavalls que comença a treballar des del primer instant, no? Aquella sensació que has vist molt a les pel·lícules del supersònico, no? Que et quedes enganxat al seient, veritablement al·lucinant. Clar, tot està anant molt ràpid. La pregunta és, en la direcció que anem, d'aquí 15 anys, 20 anys, com s'imagina Ernest Balbeny el món, o el nostre món, vull dir? És la pregunta.
Aquesta pregunta és difícil, eh? Aquesta és d'examen de matrícula.
Oh, que tinga tothom escoltant per posar-li la nota.
Evidentment, hem canviat, hem evolucionat molt en 15 anys. Fa 15 anys, no? Jo no podia predir que veuríem, no? O que tindríem els sistemes que tenim ara. Per tant, se'm fa molt difícil realment, no? O sigui, predir d'aquí 15-20 anys què és el que tindrem, no? Per exemple, possiblement el cotxe autònom possiblement serà una realitat. Més enllà, sistemes, no? Moltes vegades tenim la discussió sobre si es pot crear sistemes d'intel·ligència artificial més generals, no? El típic robot que ho fa una miqueta tot, no? Jo personalment crec que estem una miqueta lluny d'aquest tipus d'intel·ligència artificial, no? Tindrem intel·ligència artificial que avançarà molt en tasques concretes que es puguin analitzar a partir de dades, no? I que siguin molt predictives, no? Com, no? Pues això, predir no? O sistemes de traducció o predir el llenguatge, el que escriurem, aquest tipus de tasques, no? Mm-hmm. O dels mots encreuats, no? Avançarem. Una miqueta més enllà, jo ara mateix no veig un salt qualitatiu, no? En els propers 10 anys, però no el veia fa 15 anys i es va produir, no? Per tant...
la salut segurament serà un tema important, no? Ja ho veiem ara.
El tema de salut, jo em penso que intervé no només no? La intel·ligència artificial, sinó també tot el que sortia abans de l'enginyeria no? Biomèdica, tot el tema de... No? El tema de genètic, no? Intervenen moltes potes en el tema de salut, però sí, evidentment, el tema de salut, sí, em penso que és important i és un d'aquests camps, no?, on realment tota l'aplicació de tots aquests sistemes pot ser molt positiva.
I tant. El senyor Casarroma està coeditant en aquests moments no un llibre, sinó dos. No tenia massa cosa a fer, no? I va decidir coeditar dos llibres sobre riscos i oportunitats ètiques de la intel·ligència artificial i els seus efectes a les interaccions i relacions humanes. Riscos i oportunitats. Va, per acabar, parli'm des del seu punt de vista del risc més gran que tenim i segurament de l'oportunitat. No sé si des del punt de vista ètic crec que sí que l'ha plantejat, però en general, què ens pot posar al davant la intel·ligència artificial?
O sigui, des dels imaginaris més populars, diguem, o més basats en ficció, el gran risc de la intel·ligència artificial és l'aniquilació, no? Terminator i aquest tipus de coses i tal. A mi em preocupa més un risc molt menys espectacular, diguem, molt menys cinematogràfic, però penso que molt més real, que és simplement la tecnologia és poder, la intel·ligència artificial és poder, i per tant, qui controla la tecnologia i qui controla la intel·ligència artificial controla la forma del món. Controla com s'estableixen aquestes relacions de poder, controla com es mantenen, quines coses deixen de ser rellevants, quines coses passaran d'aquí 10 anys o en passaran d'aquí 15, diguem. Com a part d'aquest risc i com a part d'aquest poder de control, diguem, hi ha el fet de que si tots els processos de totes les àrees pràcticament de la nostra vida es comencen a estandarditzar i es comencen a automatitzar, podem no tenir marge per trencar, diguem, aquest cicle, per canviar aquest status quo, per plantejar-nos que potser hi ha alguna cosa que no funciona, perquè la velocitat a la que es mourà tot això i aquesta sensació d'estandardització d'això és així i això funciona així serà tal que aquest és un risc que em fa patir més, diguem, que no pas que els androides prenguin consciència i vinguin a exterminar-nos directament, diguem.
Sí, hi havia una versió de Terminator que era bona. Em sembla que era la primera, però fa molts anys d'això. I les oportunitats?
A nivell d'oportunitats va una mica en la línia del que he comentat abans. O sigui, tenim ara mateix una tecnologia sense precedents en la història de la humanitat. Ja no parlem ja de fa molts anys de tecnologies mecàniques, ni tan sols de tecnologies digitals com no fa tants anys, sinó de tecnologies que involucren processos de decisió que podríem considerar intel·ligents, que poden processar una quantitat inimaginable de dades que cap humà podria processar en el seu temps de vida, diguem, i que ens permeten inferir uns patrons, ens permeten inferir una sèrie de dades que són útils en el camp de la medicina, en molts camps com els que ha comentat el professor. En aquest sentit, no només són les oportunitats de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a fer del món i de la vida una cosa més vivible, diguem, o més compartida, sinó que, en la línia del que comentava abans, si preguntem quina és la dimensió ètica que ens pot ajudar a millorar, diguem, o a créixer, el fet de com estructurem aquestes interaccions amb la tecnologia, com entenem la tecnologia com a mediador de les interaccions entre nosaltres, si la forma que ens relacionem, per exemple, a través del telèfon, a través de les xarxes socials, hi ha unes coses que podem fer i unes coses que no podem fer. Moltes d'elles no són per limitacions tecnològiques, són per decisions de disseny. Aquestes decisions contribueixen a construir un tipus de relacions i n'enfosqueixen un altre tipus, per entendre'ns. Si sabem, penso, plantejar això com una de les preguntes claus de les oportunitats que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, el que tenim és una capacitat sense precedents per poguer, em surt l'expressió explotar, però no sé si és en el sentit de que sigui molt transversal, de que sigui molt global i de que pugui arribar a llocs on no podia arribar de cap altra manera.
Un nou Big Ben, no? En la metàfora, evidentment.
Una mica, sí.
Dormen bé vostès a les nits o no? Dorm bé vostè?
No em queixo.
No li costa dormir ara quan arriba l'estiu o vostè què?
Jo prou bé.
Prou bé també, eh? Sí. Va. Per si de cas, jo ara quan surtin posaria la ràdio, perquè ara arriba el nostre expert en son, que és l'Oriol Mercader, anem a parlar de com es dorm bé quan fa calor. Perquè a mi l'aire condicionat no m'agrada gens. En fi, ha estat un plaer. De veritat, els hi agraeixo moltíssim, eh? Ernest Balbeny, Joan Casarroma, espero tornar-los a veure per aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.